A Ràdio Maricel, a cel obert.
La memòria de les cases és el nou projecte cultural que ha arrencat a Sitges, del que parlarem avui en profunditat per conèixer el bé. Rosa, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Per començar pel principi, com neix aquest projecte? La idea d'on arrenca? No sé si és inspirada en algun altre projecte d'algun altre municipi, d'una iniciativa personal...
Doncs bé, la idea arrenca de l'objectiu, no?, de donar a conèixer la història local. Penso que considero que la història local de Sitges, doncs, és molt rica. A més, té molt d'interès pels sitgetans el conèixer la nostra història local. I el que vaig fer, doncs, és, com vull dir, la majoria de pobles i ciutats on que visitem, sempre trobem, no?, que en aquelles cases o edificis una mica així emblemàtics trobem sempre informació sobre qui ha viscut allà o l'origen d'aquell edifici o el que ha passat en aquell edifici. Vaig pensar que el fil conductor d'agafar els edificis i les persones que van viure en aquestes cases o en aquests edificis, diguem-ne, institucionals, doncs era una bona manera de difondre i donar a conèixer la història local, tant pels sitgetans com pels visitants o com les persones que recentment han vingut a viure a la vila.
Una proposta cultural, doncs, centrada en aquestes cases, en aquests edificis, en aquests espais, alguns relacionats amb la vida particular, amb una persona en particular, altres amb una família, altres fins i tot amb una història. De quin és el projecte i com en decidiu quines cases, quines persones, qui ha de protagonitzar aquestes rutes, aquest projecte?
Doncs bé, en primer lloc m'agradaria esmentar les persones que han col·laborat en aquest projecte. Primer vaig buscar dues persones que sempre han estat vinculades en l'àmbit de la història local, com són la Montserrat Esquerda i l'Àngels Parés.
Després parlarem amb l'Àngels, avanço, que podrem fer-li una trucada a l'Àngels, que no es troba aquí, però segur que podrà participar.
Aleshores em vaig posar en contacte amb elles, el dia vaig proposar a veure si tenien ganes de tirar endavant aquesta proposta de senyalització del paisatge urbà, perquè en si aquests projectes és com s'anomenen. Em van dir que sí i paral·lelament vaig anar treballant una mica el que jo tenia clar com que volia com a projecte. Vaig posar-me en contacte per el que és tota la part artística amb la Núria Corretger, amb una persona que ja havia treballat en altres ocasions i amb qui comparteixo moltes coses i m'hi entenc molt bé. I de retruc, clar, aquí tenia molta importància tota la part tecnològica, perquè aquest recorregut es basa en... Tu accedeixes a la informació a través del codi QR en què escaneixes amb un smartphone.
Anem a concretar un moment. Estem parlant d'una ruta, d'un recorregut que passa per diferents cases, per diferents espais que han seleccionat, heu seleccionat juntament amb l'Àngels i amb la Núria Corretger i amb la Montserrat Esquerda, perdó.
Correcte.
I heu creat un recorregut amb la idea que la gent pugui visitar i fer un recorregut turístic pel centre de la vila, visitant i parant en cada una d'aquestes cases.
Sí, vaig pensar... Elles em van portar una llista de molts noms, de possibles noms, de persones que era important, doncs, incloure en aquest projecte. Aleshores, jo els vaig proposar que considerava que potser era molta informació i que era molt difícil d'anar-ho executant tot de cop i que ho havíem d'anar implementant per fases. Vaig pensar que la primera fase, un recorregut cultural pel casc antic, era una proposta força atractiva culturalment i turísticament, i perquè a més tenia l'experiència dels recorreguts que fem amb en Joan García Targa, que fem tota la visita del casc
antic, tema arqueològic.
I de l'antiga muralla, inclús visitem el que és la Casa de la Vila. Com que aquesta experiència ha funcionat molt bé durant els hiverns i les tardors, doncs vaig pensar que la primera proposta la podíem també centrar una mica en el casc antic.
Entenc que aleshores que d'un llistat molt gran que en van passar l'Àngels i la Montserrat, vau fer una primera tria...
Vam fer una criba perquè centralitzéssim i focalitzéssim aquests personatges en aquest casc antic.
I en aquesta primera criba surten els personatges que es van presentar el dissabte passat amb aquest recorregut.
Així
entre, entre els que trobem la Cartrona, Bernat de Fonollà, Can Benaprés, Can Cassanyes, Casa Gemes, Dolors Miravent, el Mercat de Sitges, la família Sitges, Joaquim Folch i Torres, Lola Anglada, Ramon Planes i Salvador Soler Foment. És a dir, particulars, persones, famílies, vau fer aquesta petita tria i crear aquest recorregut.
Ah, exacte.
Que em deies que també és interactiu.
Sí, 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 sí. D'aquesta primera criba vam seleccionar tots aquests personatges, però a més, com tu bé dius, aquests personatges i moltes vegades aquests personatges van vinculats a la família, perquè en el cas de Casa Gemes, doncs clar, allà ens trobem un pintor, ens trobem un músic, ens trobem una activista política, en el cas de la família Benaprés també, ens trobem diversos personatges de, molt importants de la família Benaprés, no només el pare, sinó la Rita, l'altre germà, que ara mateix no recordo el nom. En el cas de la casa de Ramon Planes trobem Ramon Planes, però també trobem amb en Henry Buckley. Clar, el fet aquest de que, com que tenim tanta història i tants personatges interessants per donar a conèixer, ens vam trobar amb aquesta situació que eren 12 cases però que eren molts més personatges i els personatges anaven molt més enllà. I a més, la seva rellevància no només és rellevància pel que fa a la posició, a la seva actuació històrica, per exemple, com seria Bernat de Fonollà o la família Sitges, sinó que també buscàvem gent que havia tingut rellevància a nivell polític o social.
I social seria un cas, per exemple, el de la Cartrona,
correcte,
no? Que és una dona que va viure aquí a Sitges i que molt recordaran, que fins i tot ara té un cabeçut, per tant, fins i tot els nens ara ja...
Saben perfectament qui és, i saben molt bé quan ens referim què vol dir sembles el Cartrona.
Per tant, entenc que al costat d'aquests edificis, d'aquestes cases, s'hi ha col·locat una placa amb aquest codi QR que qui vulgui, quan passi per allà, amb el mòbil... pot accedir a aquesta informació, que és la que es troba en el web?
No, la informació del codi QR vaig tenir molt clar, i això sí que amb les persones, tant amb l'Àngels com amb la Montserrat, els hi vaig dir que la informació que hi hagués en el codi QR ens havien de posar en situació, no podíem abocar tota la informació que elles havien preparat, perquè clar, quan tu estàs fent un recorregut necessites una informació molt sintetitzada, perquè si no, potser en fas un, però el segon no continues. Per tant, era molt important que la informació que trobem en el codi QR et fascini i t'enganxi per tu poder anar seguint, però era molt important sintetitzar la informació. En la web trobarem moltíssima informació perquè elles han fet una recerca molt important sobre cadascun dels personatges que van viure en aquestes cases.
Una web que és www.sitges.cat/lamemoriadelescases.
Exacte.
Aquí trobaran una petita presentació del projecte i aquests, els noms d'aquests 12 personatges, aquestes 12 famílies, aquestes 12 cases, i amb un resum, petit resum, de qui són, de qui vivia, una petita història, i entenc que és informació en tot cas complementària, com em deies.
Correcte.
Amb la del codi QR, que ara segur que l'Àngels ens la podrà...
I molt ampliada, jo us ho puc dir perquè elles han fet una gran recerca, vull dir, també ja eren personatges que elles ja coneixien i havien treballat.
Doncs anem a veure si li ha costat molt aquesta feina. Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Àngels. Et trobes lluny,
bon
em sembla, no?
Em sents lluny?
No, dic que et trobes lluny, que em sembla...
No, encara no, encara no, que passa que ho estic preparant tot per anar-me'n lluny.
Ah. Molt bé, escolta'm, Àngels, molta feina aquesta de seleccionar aquesta informació?
A veure, ha estat, feina de elaboració, nosaltres ja teníem molta informació, i el problema ha estat sintetitzar-ho i poder concretar una mica tot el que hi havia d'haver a la web. O sigui, més aviat ha estat feina de resum, saps?
Que és el que demanava precisament la Rosa que ara comentava, no? Aquesta necessitat de resumir-ho, de concretar-ho, perquè si no la gent s'hagués perdut massa amb la quantitat d'informació de cada un dels personatges o dels espais.
Exacte, és que de debò que ens vam anar entusiasmant, i com que és una feina molt interessant, bueno, tota la recerca i història literària és interessant, doncs això ens va provocar, no?, que anéssim posant molta informació, i ja ho entenia, clar, que has de donar la informació molt genèrica, molt objectiva, i aquesta una mica va ser la nostra feina, més que la recerca de continguts, la capacitat de síntesi.
I quins aspectes heu prioritzat a l'hora de donar aquesta informació i quins heu decidit que potser no eren tan rellevants i que es podrien doncs, apartar o en aquest cas no oferir?
Mira, l'aspecte era sobretot relacionat amb la seva presència de, i la seva relació amb el municipi, amb Sitges. És a dir, aquesta, per exemple, Folch i Torres, que és un dels que m'agrada més, no? Què va portar Folch i Torres perquè pugui tenir una placa a Sitges? Doncs, bueno, que va ser l'epífax de l'obertura del museu.
Del Cau Ferrat.
Aquesta, exacte, del Cau Ferrat. I una mica el que hem prioritzat és aquesta relació amb el poble, personatge i Sitges, i per tant aquesta memòria de la casa, no?, ens reportarà la seva estada i la seva contribució a la nostra societat.
Escolta'm, Àngels, com va anar la trucada d'aquesta proposta de la regidora cap a tu? És a dir, no sé si tu esperaves, va fer il·lusió, era una feina que potser tu ja tenies en ment o era algun projecte, perquè estem parlant amb Àngels Parés, historiadora, però també exregidora de Sitges i si no recordo malament, precisament també de Cultura.
Exacte, sí, sí. De fet, a veure, el projecte no, jo no en tenia cap idea al cap. Vull dir que no s'havia ocorregut de fer una ànima de les persones. El que sí que havia pensat era senyalitzar els edificis, d'acord?
Sí.
I aleshores la trucada va ser molt interessant perquè un dia vaig rebre un WhatsApp de la Rosa i distintament un dia comentant-ho amb la Montse, Esquerra, diu, jo també. I llavors ens vam coincidir i vam anar totes dues, no?, la trobada, i la Rosa ens va fer la proposta. Home, i ja saps que per un sitgetà parlar del poble ens agrada molt. I llavors de seguida vam posar fil a l'agulla i bueno, jo m'ho he passat molt bé. I m'ho estic passant molt bé en els futurs, que són una sorpresa, però,
Ara de seguida en parlarem dels futurs, però has descobert coses noves d'aquests personatges, d'aquestes cases, d'aquestes famílies?
Doncs sí, perquè, per exemple, doncs, a part dels que ja una mica fa molts anys que estudio, que són els medievals,
sí. Els
altres, doncs clar, hi ha hagut de fer recerca, per exemple, de l'Antonieta Cartró, no hi havia vida, no sabíem ben bé què, i vaig haver de contactar amb la persona que els havia cuidat, des de la vellesa, i per tant sí que he anat descobrint coses, i una mica és el que també hi ha portat, no?, d'innovació en el projecte.
I quin és el personatge o la casa o l'espai que més t'ha agradat treballar?
Bueno, ara mentiria si te'n digués un altre. A mi el meu castell, ja ho vaig dir, no?, el Bernat de Fonollars, com el meu enamorat de tota la vida, i rememorar el castell és una passada.
I la feina, em comentava la Rosa, que vau arribar amb una llista llarguíssima de persones, de cases, d'espais, i que aleshores ella es va proposar doncs, tematitzar aquests recorreguts per fer-ho una mica més accessible i més fàcil i més consumible,
sí,
també.
Sí.
Quants s'han quedat fora o quants esteu preparant ara per possibles noves rutes? Però estem parlant d'un primer recorregut de 12 personatges o 12 cases.
Sí.
Quants han quedat fora? O quants n'hi ha fora?
Fet, nosaltres en havíem fet 50 i vam dir que, bueno, que aniríem a pams en funció també de l'interès de la regidoria i de la regidora. Llavors n'hem fet 12 i ara en tenim 12, aquestes enfocats molt als artistes. I nosaltres hem anat fent, per exemple, l'altre dia fins i tot ens en suggerien alguns altres. Això és un infinit, vull dir, dependrà també de les voluntats, saps? de la disposició de la regidoria o de la regidora o del regidor, perquè clar, això no té termini, entens?
No té fi. I entenc que s'hi poden anar sumant gairebé anualment o mensualment persones i cases en aquest llistat de 50 inicial.
Clar, perquè, bueno, gràcies a Déu, Sitges tenim molta gent, no?, que ens visita, o sitgetans que ens han aportat coses interessants. El que sí que vam decidir, perquè primer ens vam engrescar amb una llista molt, molt llarga. Llavors la vam acotar i vam dir, mireu, fem només persones que ja estiguin traspassades.
D'acord.
Perquè que si no, saps, llavors s'has deixat, i no, de, o sigui, el límit de cotació és aquest, persones traspassades, eh? Aquest és el que una mica ens vam marcar, ho vam comentar-ho i és amb el que treballem.
Àngels, i com a historiadora que ets, el cas de Sitges és un cas excepcional respecte d'altres municipis?
A veure, Sitges, clar, tenim la gent del municipi, però després també hi ha vingut molta gent en diferents etapes de la seva vida que han compartit, no?, el nostre espai vital. Jo diria que pocs pobles tenen la capacitat de fer una llista que en aquest moment nosaltres en vam fer 50, però jo crec que uns 20 més en sortirien. Per tant, sí que és un poble privilegiat en aquest sentit, perquè ja ens arrenca del segle XIX. Nosaltres ens n'hem anat al segle XIII, no? I fins i tot
sí,
al XII.
Sí,
amb per la... això molts pobles tenen el seu el senyor feudal, clar, no tothom té un viceprocurador que ve a jubilar-se a Sitges, no? Com en Bernat de Fullà,
sí.
Però m'entens? Hem tingut molta sort que al moment en què Sitges surt de ser un poble mariner i pagès, esdevenir doncs un referent de la cultura amb Rossinyol, per tant el posem, diem-ne, a dalt del cim, no? I això també ens aporta, clar, molta gent que ve i s'instal·la a Sitges.
Àngels Parés, se t'ha girat feina.
Molta, però escolta, els cansats fan la feina i ja sabeu que aquí em coneix, que m'agrada molt fer totes aquestes coses, vull dir que endavant.
Molt bé, doncs moltes gràcies i vagi bé aquesta feina, seguirem parlant perquè si aquesta ruta és ampliable i és tan ampliable, segur que en seguim parlant aquí.
Molt bé, d'acord amb la Rosa, que l'he sentit abans.
Molt bé, gràcies.
Vinga, adeu.
Adeu. Rosa, deia l'Àngels, és una llista viva, diu una primera llista de 50 noms, ja ha dit, ja ha anunciat que seria ampliable a 70 fàcilment, això no té límit, no acabarà mai, seguirà, perquè l'únic límit que heu posat és el de que estigui traspassada la persona,
no? Exacte, bueno, és que clar, vull dir, l'història de Sitges, vull dir, Sitges és un poble que ha tingut sempre molta ressonància en tot el que és la vida cultural, vull dir, nosaltres sempre reivindiquem que la cultura és la denominació d'origen de Sitges, la qual cosa ha fet que tant personatges locals com personatges que al llarg de la seva vida o durant diferents etapes ens han visitat i han viscut i per tant, tota aquesta gent ha anat deixant la seva petjada i, a més, han fet l'aportació en la història local.
I quin percentatge té aquest projecte de cultura i de pedagogia i quin percentatge té de projecte turístic? Perquè entenc que això ho heu pensat inicialment com un projecte cultural, però que també pot anar encaminat cap al turista.
Jo crec que això va lligat de la mà, perquè si tu, per exemple, entres en el web, ho hem posat en català, en anglès i en francès. Penso que això ja és per donar l'accessibilitat en aquests continguts. A més, nosaltres tenim molt clar que les persones, els turistes que en aquests moments venen a Sitges, ja no només busquen sol i platja, sinó que necessiten algú més. I com que tots coneixen perfectament quina és la denominació d'origen de Sitges, que és la cultura, i que Sitges és un nucli de cultura, doncs donar-los aquestes opcions i donar-los aquestes oportunitats i aquest tipus de propostes culturals, estic segura que la gent, que les persones que ens visiten hi participaran moltíssim. Sé perfectament que des de l'oficina de turisme ja han repartit molts aquests fulletons que veus aquí, que només els tenim en català, però bueno, i els indiquem que la informació està en diversos idiomes.
D'acord, per tant, el turista, això estem parlant d'un recorregut que un pot fer de manera individual i autònom i completament particular.
Autònoma.
Exacte, completament autònom, amb el seu mòbil, això sí. Això, el mòbil el necessitarà per accedir a aquesta informació.
És essencial.
I...
però clar, és que avui en dia no sabem on viure ni anar sense mòbil pel món.
Sí, no, és que si trobes algú sense mòbil que et diu que no tingui mòbil, en aquests moments és un bitxo raro. Això també és veritat. Aquest primer recorregut, comentaves al principi que s'ha centrat en el centre de la vila, però esteu a punt de presentar un nou recorregut, una nova ruta amb 12 persones, espais, cases nous, que se centrarà en quin àmbit?
Així és, doncs la primera fase ha estat aquesta i ara cara al Dia de l'Artista, que és el 20 i 21 d'octubre, si no m'equivoco, o 21 i 22 d'octubre, ara no
ho tinc clar. Jo no et sé ajudar en això.
però és aquell cap de setmana, potser és del 20 al 22, presentarem la segona fase d'aquest projecte, que serà doncs, tot centrat en diferents artistes que ho han viscut a Sitges, ho han desenvolupat la seva activitat artística a la nostra vila.
I per quins carrers transcorrerà?
Aquí sí que ja no tindrem un itinerari tan establert com el casc antic, com va ser aquesta primera fase, sinó que aquí ja ens centrem directament en artistes i, per tant, doncs, la cosa estarà molt més disseminada.
Però en qualsevol cas estem parlant...
Evidentment que quan els tinguem seleccionats, perquè no és fàcil seleccionar-los...
És a dir, encara esteu en el procés de selecció
de la segona fase. I una vegada ja els tinguem tots tancats, doncs ja és qüestió d'intentar buscar aquell itinerari que millor conjugui per fer un possible recorregut, o no. Perquè, per exemple, tenim l'experiència de quan al cap de setmana dels artistes que fem els tallers oberts,
sí.
A vegades encaixen itineraris, però a vegades no. Vull dir,
però en qualsevol cas també em sembla interessant que surti d'aquests carrers històrics, hem dit que al final acostumen a encabir gairebé totes les propostes culturals i fins i tot turístiques, és a dir, uh-huh. que el turista o la persona que ens ve a visitar pugui també accedir a algun carrer que probablement no hi passaria si no hi fos per un interès.
Perquè en aquell moment, en aquell espai, en aquella casa, doncs hi va viure un artista que volem fer un reconeixement en la seva aportació a la vida cultural de Sitges.
Ensenyar i explicar la història de Sitges des de persones particulars, des de les ànimes, comentaves abans, és una manera d'ensenyar de mostrar una visió de menys reduccionista de la història?
Home, és que jo penso que a mi el títol de la memòria de les cases penso que té molt de sentiment a dins, no? I crec que és la finalitat d'aquest projecte. Doncs fixem, vull dir, és molt important fixar-nos en el personatge en si. Vull dir, partim d'identificar-ho amb un espai, amb una casa, però el que realment també el que volem és difondre aquell personatge.
I les famílies d'aquests personatges, d'aquestes persones, com han rebut aquest projecte? Com l'estan rebent? Perquè ara que esteu treballant amb els artistes, imagino que esteu parlant també amb familiars. Com estan rebent això?
Doncs la veritat és que la gent ha estat molt agraïda, la gent ha estat molt satisfeta i molt contenta, i vull dir, tot i que no és fàcil, perquè no et pensis que és senzill, vull dir, començar a localitzar els espais on van viure aquestes persones, posa't en contacte, notifica que volem posar una placa en aquella façana, totes aquestes passes que has de seguir no són fàcils. I comporten molta gestió, però bé, a fi de bé s'han de fer per aconseguir tirar endavant el projecte.
Hi ha algú que s'hagi pogut mostrar una mica, no sé si espantat és la paraula, però sí allò sorprès o pensant que això de que et posin una placa a la casa on tu estàs vivint, que no pugui aportar com massa curiositat de persones o...
No, perquè hem intentat ser molt curosos estèticament, perquè penso que a més això és molt important, l'estètica. Si has vist les plaques, vull dir, sí. que en tenim aquí ben a prop,
sí.
les plaques no són plaques amb una mida molt adequada, que no sobresurten, que crec que s'adequen molt bé i s'integren molt bé en el paisatge, no agradeixen visualment des del meu punt de vista. Per tant, les persones a qui ens hem adreçat per demanar, bueno, per comunicar-los i que col·locaríem les plaques, al contrari, han estat molt satisfets, i més quan es tracta de familiars directes, no? Vull dir, perquè és un reconeixement directe cap a la teva família.
Sí, òbviament. De tot aquest llistat d'aquests 50 persones que et van portar la Montserrat i l'Àngels, alguna sorpresa o algun nom que t'emocionés especialment?
Sí, però ara tampoc no vull avançar-los. La veritat és que sí. Però crec que no és el moment d'avançar-ho. Penso que el dia
és a dir,
que es faci
no són d'aquests 12 primers, eh?
No.
Són dels que vindran posteriorment. Correcte. Que entenc que...
No, i d'aquí també, evidentment, que aquí també van haver-hi moltes sorpreses. A mi, per exemple, jo tinc un especial interès, he tingut sempre cap a la família Casagemas, i em va fer molta gràcia i, bueno, em va agradar molt que el reivindiquéssim i que donéssim a conèixer tot qui eren aquesta família tan important que va estiuejar durant molts anys a Sitges i que va tenir una vinculació especial amb la vila.
El projecte es podrà traslladar o es preveu traslladar també en l'àmbit educatiu?
Penso que això és un projecte obert a tothom. Vull dir, és tan senzill accedir-hi que jo crec que és una eina molt important per donar, per difondre la història local. Jo em baso una mica en els antecedents del recorregut del Parc Escultòric, que sé que no, en el seu moment també moltes escoles van fer el recorregut. Sí. Entenc que la memòria de les cases també anirem amb aquesta línia. Crec que donar a conèixer la història local és molt important i és molt important que els nostres nens i els nostres adolescents la coneguin.
Hi haurà una segona fase, això ho sabem segur, que es presentarà a l'octubre coincidint amb el Dia de l'Artista, però hi haurà tercera, quarta... Heu posat algun límit de fases, si més no en el que queda, en el que queda d'any?
Jo, de moment, en el que queda d'any, tinc molt clar el que farem el 2018, m'acabo jo el pressupost, amb dues fases. La partida que tenia destinada ja quan vaig fer el pressupost del 2018 ja s'ha exhaurit. I aleshores, doncs, bueno, quan a finals de juny, bueno, quan a principis de juliol em posi a treballar amb el pressupost del 2019, doncs és qüestió de tornar a treballar-ho i a començar a pensar-ho.
Quin paper juga aquesta memòria de les cases, aquest projecte, dins tots els projectes, dins tots els plans de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes? És a dir, no sé si hi ha una línia, o entenc que deu haver una línia estratègica global, uh-huh, general. Quin paper juga aquest, el de la memòria de les cases? No?
Doncs un paper molt important. Difondre la història local és un dels objectius que tenim a la regidoria. De la mateixa manera que intentem promoure tot el que és el talent local i també fem tot el que és l'edició dels llibres d'interès local, evidentment que difondre la història local té un paper preponderant.
Aprofitant que la tenim aquí per parlar de memòria de les cases i que és vostè la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, no sé si ens pots avançar algun altre projecte en ment que sigui sorpresa o que no coneguem, que no, del que encara no coneguem res.
Val, mira, sí que m'agradaria avançar el següent. Bueno, abans d'acabar, deixa'm que faci esment. Hem parlat amb l'Àngels i hem parlat de la Montserrat, sí, i també vull destacar la feina que ha fet la Núria Corretger, pel que fa a tota la vessant estètica i gràfica del projecte. Ella és qui va pensar tot el que són el disseny de les plaques i alhora també tot el fulletó. Uh-huh. I també amb en Ramon Corretger, que és qui ha fet tota la part digital del projecte. Sense tenir part digital aquest projecte no existiria perquè no aniríem més enllà. Per tant, penso que toca reconèixer la feina
que s'ho han treballat i que també tenen feina per llarg.
I tant. A més, com que hem treballat, penso, tots molt a gust, és una feina molt agradable de continuar.
Doncs l'enhorabona per ells, que com deia també l'Àngels, doncs, tenen feina tot l'estiu i el que queda d'any. Anem a aquesta novetat que ens anaves a anunciar o que ens anaves a comentar.
Sí, si em permets, doncs mira, ben aviat, el dia 27, el 27 de juny a les 8 del vespre, en els Jardins del Retiro, fem la presentació de tota la programació del talent local del Festival de Jardins de Terramar. Per mi això és un fet molt important. Crec que tenim un festival d'estiu, que de música d'estiu, en un entorn patrimonial com són els Jardins de Terramar, que l'any vinent faran els 100 anys. Crec que som un festival d'estiu que ens diferenciem de la resta perquè aprofitem aquest festival per donar a conèixer el talent local, el talent artístic local, que Sitges de talent artístic en tenim molt. I com que tenim gent avinguda a tot arreu, hem d'aprofitar i promoure'ls i donar aquesta finestra al talent local, que és el que recolzem des de la regidoria i des de l'Ajuntament. El dimecres presentarem tot el que és la programació, sí, tant musical com la dansa, com els diferents artistes que hi hauran, que exposaran doncs, la seva obra en aquests jardins.
I aquesta selecció del talent local, com ha anat? Si han proposat ells, els heu anat a buscar vosaltres, per el boca a orella, com ha funcionat?
Doncs bé, hem tornat a fer el model de l'any passat. Com a tot el talent local que va participar l'any passat va estar molt satisfet, aquest any hem tornat a fer servir la mateixa fórmula. Per el que fa a tota la part musical, hem tornat a treballar amb Palmera Torta. Amb Palmera Torta, des de la joieria, també ja hi treballem pel que fa a organitzant els vermuts de la Palmera Torta. I per tant, amb ells, com a entitat cultural que es dediquen a promoure la música i a treballar amb la música, doncs hem programat tot el que és la vessant musical. Pel que fa a la dansa, doncs som la regidoria directament, qui ens posem en contacte doncs, amb totes les escoles i en les diferents companyies o les diferents propostes de dansa que hi ha a Sitges, i com que tothom té moltes ganes de participar, i nosaltres també estem encantats de que vulguin participar, sempre és molt senzill i és molt fàcil programar. Aquest any, a més a més, incorporem altres propostes.
Com ara?
Com ara microteatre. Hi ha alguna cosa més que anunciarem el dia 28.
Però tot talent local.
Tot talent local.
Tot talent local, per tant, nascut a Sitges o de Sitges.
Sí, sí, vinculat a Sitges 100%.
Repetiran alguns dels talents locals de l'any passat o són tots nous? És a dir, no sé si Sitges té tant, com perquè cada any puguin canviar.
Sí, de moment... Pel són que nous. Fa la música, són nous.
Déu-n'hi-do, doncs.
Pel que fa la dansa, bueno, ja ho saps, vull dir, les escoles de dansa són les que són. I allà segur que deuen haver-hi canvis, però també aquest any el que hem afegit, com que clar, pensa que l'any passat només vam organitzar 5 dies,
sí.
Però aquest any organitzem 12.
Sí, s'ha multiplicat per 2.
Per tant, multipliquem per més de 2, les possibilitats de que el talent local estigui representat en aquest espai i en aquest festival. Per tant, també hem incorporat propostes noves, com agafant el model de la gala dels joves talents de la dansa,
sí.
Doncs hem buscat ballarins i ballarines de Sitges que estan actuant en companyies estrangeres i aprofitant que és un període de vacances i que els hi feia molta il·lusió, doncs també podran actuar.
I aquest talent local actuarà de manera complementària, entenc, als grans artistes o els grans noms, el gran cartell que s'hi ha posat, o tindran un dia concret?
No, com l'any passat. La mateixa fórmula de l'any passat, el jardí sobre les 8, a partir del cap de 10 minuts, un quart d'hora, comencem a haver-hi les actuacions en l'escenari del Village, i també, doncs, paral·lelament i simultàniament hi ha les actuacions de dansa. Així, d'aquesta manera, doncs, utilitzem tot aquell entorn natural per dur a terme diferents activitats i propostes culturals.
Les entrades estan venent bé al festival?
Doncs, em sap greu, però és que no tinc idea. No ho sé, perquè jo tinc tanta feina amb organitzar tot el que és el tema del talent local, que sincerament em dedico poc. Aquesta setmana tinc pendent divendres una reunió amb els...
organitzadors.
Exacte, amb els promotors, i suposo que ells diran les xifres.
En qualsevol cas, si no anés bé, m'imagino que t'haguessin fet un truc.
Segur.
Per tant, si no hi ha trucada, allò, no news, good news.
Del tot d'acord, Carola.
Molt bé, Rosa, doncs estarem atents a dimecres a aquesta presentació del talent local. Anirem a conèixer aquests sitgetans, sitgetanes o persones vinculades a Sitges que presentaran la seva proposta artística coincidint amb el Festival Jardins de Terramar, i seguirem aquestes rutes culturals i turístiques també, de memòria de les cases, esperant aquesta segona fase l'octubre relacionada amb els artistes de Sitges.
Molt bé, doncs jo només per acabar, permetem això, no? Reafirmar-me i remarcar el fet aquest, no? Vull dir que tenir un festival de música d'estiu a Sitges amb un entorn patrimonial com són els Jardins de Terramar, però donant-li aquest caràcter artístic amb talent local, penso que això és un fet que no existeix en altre lloc del país.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me, un plaer.